Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Jorge Méndez ha estat reunit amb el Barça les últimes hores. Imagino que no li han demanat consell en temes fiscals. Busquem les notícies del dia. Albert Díaz, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Batllori, bona tarda. Tu què tal? Bona tarda
a tothom. Molt bé, gràcies. Molt bé. Carles Alanyà es queda.
Sí, el jove valor del filial, que recordem està disputant la promoció d'ascens a segona, es queda al Barça. Segons hem pogut saber, entren els plans de la secretaria tècnica, també de l'entrenador, de cara a la temporada vinent.
Agustí Benedito té 7.000 adhesions per promoure la moció de censura.
Adhesions de socis i de no socis. Recordem que necessita 16.500 signatures de socis per promoure la moció. Benedito no confirma si té el deute econòmic del que l'acusa el Barça.
Cristiano Ronaldo passarà per caixa.
Segons hem explicat a COPE, el partidazo Cristiano Ronaldo ha decidit pagar els 14,8 milions d'euros que li reclama Hisenda com atenuant davant una possible pena de presó. L'entorn del futbolista li recomana pactar.
A l'Espanyol, toc d'atenció de l'Ardina Caicedo.
El director esportiu del conjunt blanc i blau avisa que el club vol un Felipe Caicedo compromès. L'Ardina ha parlat a la renovació de Diego López fins al 2020. Per cert, a les properes hores es farà oficial el retorn de Didac Vila també fins al 2020.
Comença la batalla final. Avui Tenerife-Getafe per un lloc a la primera divisió.
Un dels dos acompanyarà el Llevant i el Girona a la màxima categoria del futbol espanyol. El primer assalt es viu avui a les 9 de la nit a Tenerife. La tornada el dissabte a la mateixa hora.
Lluís Carreras, molt a prop del Nàstic.
Sí, a Tarragona donen per fet que Carreras serà el nou entrenador grana per la temporada vinent. A Girona continuen treballant per tancar més incorporacions.
I Guillem Vives, molt a prop del Barça de bàsquet.
A València donen per fet que el conjunt blaugrana pagarà els 300.000 euros de clàusula. Clàusula fins divendres. Una clàusula que, efectivament, a partir de divendres vinent puja més. L'Uni Girona confirma que la temporada vinent torna a disputar l'Eurocup. Tornarà a jugar a Europa.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel el Rico i el Roberto Palomar. I a la xarxa que estem preguntant,
tant al Facebook com al Twitter, en clau Barça, què us sembla aquest pols Agustí Benedito Barça? I en clau Perica, en clau Espanyol, us preguntem si us fa por que el Barça es pugui emportar Aaron Martín. Per opinar, fàcil, mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i o a Twitter som @EsportsCope. Batllori, tot teu.
Gràcies.
Què tens per aquí? A veure.
Moltes coses.
A veure, vinga.
Economia i futbol avui.
Economia i
milions
futbol.
Milions, euros.
Sembla una masterclass, això. Economia i futbol avui. Em quedo aquí. Atent.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Marc Baires està al control de so, la Sílvia Ortiz, que ha tornat després d'uns dies de vacança. Fa molt bona cara, està molt moreneta, està a la producció. Us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es Mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa.
Y nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
És evident que és millor tenir el filial a segona A que a segona B, però la qüestió és a quin preu. Construeixes un filial amb futbolistes ja més fets, més curtits, amb més experiència competitiva, formats en d'altres clubs que a poc o res tenen a veure amb allò que coneixem com l'ADN Barça, futbolistes que incorpores directament al filial i que, evidentment, actuen de tap pels jugadors que venen en progressió de les categories inferiors. L'objectiu prioritari del filial ha de ser treure jugadors pel primer equip, no jugar a segona A, i em sembla que les ments pensants del futbol base blaugrana en les últimes temporades han invertit aquests termes. Als joves de la Pedrera ja no només se'ls fa cada vegada més difícil pensar que un dia poden estar al primer equip, sinó que ja fins i tot es visualitza complicat tenir un lloc al filial. Per tant, no ens ha d'estranyar que una de les perles del futbol base blaugrana, com és Jordi Ambulà, aposti per mirar de ser el nou Mbappé al Mònaco, decisió que seria molt més difícil de prendre si veiés que algun dia podria ser el nou Luis Suárez al Barça.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Vinga, comencem programa. De seguida ens preguntem si econòmicament el Barça està en condicions d'afrontar, per exemple, tres operacions de l'envergadura de Verratti, Bellerín i Dembélé. Això ens ho preguntarem de seguida, però abans actualitzem la situació del Mercato a Can Barça. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé. D'entrada, per mi, una magnífica notícia, que és que Carles Alanyà sembla que ha decidit i ha decidit quedar-se al Barça.
Sí, ahir des del club ens deia que Carles Alanyà es quedaria al Barça, que no faria ús de la seva clàusula de rescisió i que, per tant, comptaven amb ell que era la pròxima temporada i que, en principi, hi seria el dia 12 de juliol amb Ernesto Valverde per començar a treballar amb el Barça i segurament anar també a la gira americana del primer equip del Barça.
Per mi és una bona notícia, que no compensa, però que bé, mitiga una miqueta aquesta mala notícia que jo crec que molt aviat serà oficial al futbol base del Barça, que és la fuga del que per mi seria o pot ser una de les estrelles del futur, que és Embolà, que se n'anirà en qualsevol moment, serà oficial al Mónaco.
Sí, després de preguntar per Carles Alanyà i aquesta bona notícia positiva pel club, perquè diuen que no farà ús de la seva clàusula de transició i que continua, ens vam interessar per Jordi Embolà i ens va dir el contrari. És a dir, que ell sí, el seu representant, doncs, ha decidit amb ell doncs, fer ús d'aquesta clàusula de transició i acabar segurament al Mónaco. Mm. Ens van garantir que seria així, que la seva decisió era sortir del Barça i, per tant, pagar aquesta clàusula.
La clàusula de 3 milions d'euros al Mónaco veuen a Embolà com el nou Mbappé, ni més ni menys. També t'han desmentit una reunió entre el Barça i el Borussia per Dembélé.
Sí, sí, diu que de tant en tant, doncs, naturalment, el Barça es reuneix amb representants, però l'altre dia, per exemple, es va publicar allà a Alemanya, concretament al diari Bild, que havia hagut una reunió aquest cap de setmana de Robert Fernández, el secretari tècnic del Barça, amb el representant Sissoko, el representant de Dembélé, i ens van dir des del Barça que no era veritat i que no s'havien reunit aquest cap de setmana. Fa temps sí que hi ha reunions i tal, però aquest cap de setmana ni tan sols es van trucar, no hi va haver contacte ni reunió de la secretaria tècnica del Barça amb Dembélé o amb el seu representant.
Has trucat també a Brasil per preguntar per Lucas Lima, que avui el veiem a la portada de l'Esport, el futbolista brasiler.
Sí, hem trucat a Brasil i quan truquem a Brasil normalment truquem a un savi, que és el corresponsal del diari Esport, Joaquim Piera, i ens ha dit que realment allà un presentador de la televisió de Fox de Brasil va dir l'altre dia aquesta possibilitat de que Lucas Lima acabaria al Barça, que té una opció, que jugaria al Barça no a lo millor ara, sinó a partir de l'any que ve, i ell ens diu que després de consultar amb els seus representants i gent propera al jugador, que no és així, que segurament el tema seria que volen utilitzar el Barça de cara a vendre aquest jugador. Em parlava de l'interès també del Palmeiras, és a dir, de cotitzar aquest jugador, un jugador que ha estat seleccionat amb l'absoluta des de l'any 2015, però que és suplent, i que ell no veia una cosa tan clara com per afirmar que seria un jugador pròximament del Barça. I a més m'afegia que Raúl Sanllehí, el cap del futbol del Barça, doncs m'ha confirmat que està allà al Brasil, però que està oficialment per un tema de la fundació de Neymar i els seus nens allà al Brasil, i que després tornaria cap a Barcelona, i que no era, segons Joaquim Piera, l'objectiu prioritari parlar d'aquesta situació de Lucas Lima.
Molt bé, i ha estat a Barcelona Jorge Méndez, l'ha enganxat el nostre company Gerard Romero, ha publicat una fotografia, s'ha reunit amb el Barça. Espero que no sigui per aconsellar com s'han de fer les coses des del punt de vista fiscal.
Home, no, espero que no, no ho sé. En tot cas, sí que és veritat que ell representa André Gómez,
sí,
i que va col·locar André Gómez al Barça perquè, segons deia Minguell, aquí també aquests micròfons, doncs hi havia també la possibilitat d'anar al Real Madrid i finalment el va col·locar aquí al Barça, i també, doncs, com ell coneix molt el mercat, doncs tractar d'ajudar d'alguna manera la sortida d'algun jugador del Barça.
Així està el Mercato. Un Mercato que té com a tres grans noms propis, de moment a Can Barça, Verratti, Bellerín i Dembélé, jugadors o operacions de molts milions d'euros. La de Verratti es podria situar al voltant dels 80, la de Bellerín entre 30 i 40, per Dembélé, el Borussia demanaria també sobre els 80, són operacions d'alta envergadura, i ens preguntem avui a Esports Cope si el Barça està en condicions de cometre econòmicament aquestes tres operacions. Saludem el Marc Menchen, que és el director de Palco 23, és el diari econòmic del negoci de l'esport. Marc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, estem parlant de futbolistes amb un valor de mercat molt alt. No sé si el Barça és capaç o té la capacitat de cometre totes aquestes operacions, però en qualsevol cas et preguntaria per diversos conceptes com poden afectar a la política de fitxatges per aquest mercat d'estiu al Barça. Alguns termes dels que sentim a parlar, com per exemple el tema de la massa salarial, que jo fa anys que vaig a les assemblees del Futbol Club Barcelona a principi de temporada, i és un tema que la directiva des de fa molts anys preocupa molt perquè està molt al límit. La massa salarial pot significar algun límit a l'hora de cometre operacions d'una envergadura tan alta?
Bueno, límit estatutari no. Perquè els estatuts l'únic que limiten és el tema del deute, i en això també estan enfrescats, i que és un tema a tenir molt en compte. Però sí que és veritat que la indústria de l'esport el que recomana és que mai superi el 70%. Mm. De fet, l'any passat el Barça va aconseguir baixar-lo del 73 al 69%, i aquí està el punt, és el que ha de jugar la junta directiva. Si aquests esforços que faria entre renovacions de futbolistes i inversions en fitxatges, si no faria que un altre cop aquest 69% pugés al 70%. Aquí ja està el repte de la junta directiva.
Però en qualsevol cas és un tema intern del Barça. No hi ha ni la Lliga de Futbol Professional ni cap organisme que posi cap límit que digui no pot superar la massa salarial d'un club o d'una societat un tant per cent determinat.
No, és una recomanació que fa la indústria. I la Lliga el que limita és en que ho tingui beneficis del club. O sigui, no es fica tant en el percentatge de la massa salarial sobre els ingressos, perquè hi ha clubs de futbol que estan en el 80, en el 70 i pico per cent, perquè tenen estructures petites i pràcticament tot el que ingressen ho destinen a pagar les nòmines, però sí que és veritat que s'estaria incomplint una recomanació de la indústria que demostraria que no s'està del tot bé econòmicament com s'hauria d'estar.
Què és la indústria?
La indústria, bueno, és la UEFA, és les consultores especialitzades en fer plans de negoci perquè els clubs siguin rendibles, etc. I són més recomanacions del que seria estar. Igual que un metge et pot dir que has d'estar tantes pulsacions per minut per estar bé, una consultora et diu que, escolta, l'òptim perquè el teu negoci sigui rendible i no hi hagi perill de que entres en pèrdues és aquest percentatge. Però al final el que et diu és: ostres, si tu un any passes a jugar a la Champions, a jugar a la UEFA, si has estat tot l'any en el 80% de massa salarial, pots tenir un problema. I això ho veiem amb els clubs portuguesos. O sigui, l'Oporto i el Benfica, el gran problema que tenen és que tenen un model com el del Sevilla, però gens estructurat, i aquests clubs es mouen amb percentatges de massa salarial que estan al 100% dels ingressos recurrents. O sigui, com que cada estiu fan molta caixa amb vendes de futbolistes, ho van salvant. El problema que van tenir és que l'estiu passat no van vendre res, i van perdre 50 milions d'euros entre els dos.
I aquestes recomanacions són per tota Europa?
Són per tots els clubs de futbol. És una recomanació general. O sigui, no és pels grans clubs, sinó per tot. És una recomanació que el que fa és que evitar que si en un moment donat els teus ingressos baixen molt, tinguis un desfase entre ingressos i despeses.
El concepte aquest del fair play financer afecta d'alguna manera?
No, perquè el fair play financer al final el que vol dir és que tu no perdis diners. Sí, i mentre compleixis això, a la UEFA i a la Lliga els és igual que gastis més en la cantera que en el primer equip, que en tenir un equip d'oficines molt fort per generar ingressos. Ells l'únic que fan, la Lliga el que fa és, ara a l'estiu, demana a tots els clubs que li facin una previsió d'ingressos. Ingressos realistes, o sigui, en tema d'abonaments, no els deixa dir, no, és que la meva massa d'abonats, posem-me el cas de l'Espanyol. Sí, l'Espanyol no li pot dir a la Lliga que la meva base d'abonats seran 30.000 perquè és l'objectiu que m'he fixat. No, la Lliga li diu, escolta, quan has facturat aquest any 2016-2017 per socis i abonats, aquesta és la xifra que m'has de posar en previsió per la 17-18. I a partir d'aquí fem la previsió d'ingressos, m'has de dir quines són les despeses que tindràs i a partir d'aquí jo et diré quan pots gastar en salaris. El cas de l'Espanyol, que jo crec que és bastant pràctic per entendre. O sigui, l'any passat, aquesta temporada que ha acabat, a l'Espanyol se li va augmentar un 55% la despesa que podia fer nòmines. Però perquè la Lliga va veure, primer, com li pujaven els drets de televisió, que és una cosa que la Lliga ja sabia, perquè tenia les dades de quan cobraria cada club, i a part, la reducció del deute.
Tu creus, pel que saps, que el Barça estaria disposat, com deia abans el Joan, a fer les contractacions de Dembélé, de Verratti, de Bellerín?
Jo crec que no, i però ja per aplicar en lògica econòmica, és com quan es deia el del Cristiano Ronaldo dels 200 milions d'euros, de que si podria marxar, si em semblen operacions extremadament complexes, el que faràs al final és treure-ho de tenir una plantilla amb una gran estrella, però amb jugadors molt mal pagats o una plantilla desequilibrada, en tant que per poder, jo sé, posem l'exemple del Ronaldo, 200 quilos que es deia, entre els 200 quilos que del fitxatge més que li has de pagar 40 bruts, sent conservadors, això se te'n van a amortitzacions a 80 milions d'euros l'any. O sigui, pràcticament el 2% d'un pressupost l'estaria destinant a sufragar una figura. I ara portem el Barça, tens el Neymar, tens el Messi, que clar, no, ja estan amortitzats a nivell de fitxatge, diguéssim, però tenen unes nòmines tan altes que qualsevol fitxatge que facis de 80 milions d'euros, si li fas un contracte de 4 anys, són 20 milions d'euros que has d'amortitzar més cada temporada. Mm. Però em sembla molt difícil, a mi, que es puguin fer aquests 3 d'una tacada.
Però, per exemple, dels 3, 2 potser sí, no? Un Verratti, si posem un preu de mercat d'uns 80 milions d'euros, més un Bellerín entre 30 i 40, tenint en compte que el Barça sempre diu que anualment té capacitat per gastar-se 60-70 milions d'euros més vendes, aquestes dues operacions, dues d'aquestes 3 sí que podria fer?
Sí, jo crec que sí, que això que sumen 120 milions, 5 anys, sí, seria, si és assequible. Sobretot també s'ha de mirar què queda per amortitzar dels últims fitxatges. Mm. Per això també és important, perquè una cosa és la inversió econòmica que fas i quants diners tu estàs pagant de cop per un jugador, però a nivell comptable és l'impacte que té en cada temporada. Llavors, clar, si pensant fer contractar ja els jugadors no és perquè sí, també és perquè a nivell d'amortitzacions les estàs ampliant en el temps i no és el mateix amortitzar 100 milions d'euros en dues temporades que en 5.
Clar, si tu, per exemple, ara vens André Gómez, clar, és un futbolista que no està amortitzat i costaria molt recuperar la inversió.
Clar, o sigui, passaria el que va passar amb l'Henry en el seu dia o amb l'Ibrahimovic, que vas ingressar, m'ho invento, ara no recordo com va ser, però potser vas ingressar 50 milions en caixa, diguéssim, però a nivell comptable et vas haver d'apuntar una pèrdua de 30 milions d'euros, que és el que quedava per amortitzar el futbolista. No, és un exemple, no són les xifres reals d'aquella operació, però si vens André Gómez, clar, o sigui, no tot el que cobris per ell és el que realment, comptablement, apareixerà.
Clar, per exemple, et poso un altre exemple que igual és més realista. Arda Turan és un dels jugadors que té pinta que sortirà aquest estiu. Arda Turan, si el vens per 30 milions, l'altre dia llegia que per recuperar la inversió, amb el tema de l'amortització, necessitaves encara recuperar uns 22 milions d'euros. Si el vens per 30, al final el benefici és de 8.
Exacte, sí, són coses d'aquestes que has de tenir molt en compte i que influeixen molt a l'hora de calcular la massa de la despesa salarial, perquè aquesta pèrdua o aquesta amortització anticipada que has de fer de l'Arda Turan l'has de comptabilitzar en algun exercici, llavors, i això afecta la massa salarial de l'equip.
Em queda un concepte, que és el famós EBITDA, que aquest sí que és un tema d'autoregulació que s'autoimposa al Barça, però que ha fet la guitza en algun mercat. Recordaràs aquell mercat d'hivern famós que el Barça volia fitxar Nolito, que tampoc era una despesa molt elevada, i per culpa de l'EBITDA no es va poder fer, tot i que l'entrenador volia que vingués Nolito. L'EBITDA afecta en aquest mercat d'estiu?
Sempre afectarà, perquè al final has de... estem ara en un mercat, o sigui, fins que no entrin en vigor els nous contractes, bueno, el de Rakuten ja entra i el de Nike ja és una millora substancial del que hi havia fins ara, però diguéssim que el Barça encara ha d'adequar els seus ingressos a la realitat de la inflació salarial que està experimentant el món del futbol. O sigui, afectaran tant que el Barça no es pot permetre incomplir-lo un altre cop, però dependrà de la generació d'ingressos que siguin capaç de generar en aquesta temporada. O sigui, això també dependrà del pressupost que presenti el club. Mm. Perquè parlem-ne que els fitxatges ja segur que estaran a partir del 30 de juny. O sigui, ja no comptabilitzaran aquesta temporada, sinó que ho passaran a la
següent.
A la 17-18. Exacte. Llavors, hem de veure quina serà la previsió d'ingressos que fan. Mm.
El club més potent des del punt de vista econòmic que ara mateix a Europa, quin podria ser? El Real Madrid. I si el Barça està... molt, molt per baix d'aquests equips.
No, estan... O sigui, a nivell d'ingressos...
En inferioritat.
Real Madrid, Manchester United i Barça estan molt a la part. O sigui, al final, depèn, cada any depèn de si un ha tingut una temporada bona a nivell esportiu o no, de si un ha avançat la firma d'un patrocini, o sigui, el Manchester United ha estat uns anys per sobre de Barça i Madrid perquè va anticipar les firmes de Chevrolet i d'Adidas. Mm. Ara el Barça aquest any estrena quasi nou contracte amb Nike, aquest contracte pont i Rakuten, i el Madrid ho farà dintre de poc amb Adidas i Emirates. I hi ha cicles, però sí que és el que financerament el Barça està menys endeutat que el United està mega endeutat, o sigui, té molt de deute, i en canvi el Madrid té deute amb altres clubs, però també hi ha molts clubs que li deuen diners, llavors el Madrid es mou molt bé en aquests termes i té molta tresoreria. Si el Madrid té molt diner al calaix guardat, que en el moment que vulgui pot treure'l i fer-ne ús, que el Barça això no té tanta disponibilitat. Però perquè el Madrid en els últims anys ha sabut moure's molt bé en el mercat de fitxatges, a l'hora de vendre jugadors.
Sí, ven molt bé, sí, sí. Una última cosa, Marc, sobre el PSG, que el Barça vol Verratti, futbolista del PSG, és un altre club econòmicament molt potent, però tot el que està passant amb Qatar, en el club, parlo de la situació del país, en el club l'afableix econòmicament? Pot tenir problemes o no?
Pot tenir problemes en tant que hi ha un patrocini que és una mica estrany i que la UEFA ha posat alguna vegada en dubte, però que no s'ha atrevit mai a ficar-s'hi pel mig, que és el del turisme de Qatar, que són pràcticament, si no recordo malament, eren com 100 i pico milions d'euros l'any. És veritat que si el país, l'Emirat, comença a tenir problemes econòmics derivats d'aquest boicot que està havent-hi, sí que és veritat que Qatar podria dir que, escolta, aquest patrocini no el podem mantenir, hem de retallar, ho deixem estar. Tinc dubtes de què passi, però sí que és veritat que si passés això el PSG tindria un contratemps, malgrat que la lliga francesa no és tan dura com la lliga espanyola a l'hora de controlar les pèrdues dels seus clubs. Mm. I això pues, els hi permet anar fent coses.
Mm. Molt bé. Gràcies per la classe d'Economia i Futbol. Marc Metgen, Palco 23. Em quedo amb el titular d'aquestes operacions que el Barça vol acometre. Podria fer una de grossa, de 70-80 milions, i una de no tan grossa, de 30. O sigui, per exemple, un Berratti i un Bellerín el podria fer, més enllà d'això, complicat.
Sobretot tenint en compte què pot passar amb les vendes que faci el Barça, o sigui, l'amortització anticipada que hauria de fer d'alguna d'aquestes vendes, que això també pot acabar influint en el que fitxin i no fitxin.
Perfecte. Moltes gràcies, Marc. Una abraçada forta.
A vosaltres, que vagi molt bé. Adeu.
Anaïs Martí, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Vens de veure Agustí Benedito, que al marge del tema de la moció de censura té una batalla ara amb el Barça per si deu o no deu diners.
Sí, està molt indignat Agustí Benedito, que nega tenir coneixement d'aquest deute de 9.862,53 euros amb el club. Diu que Vives menteix i que li sembla molt casual que després de 2 anys es faci públic aquest deute, coincidint justament amb aquest sondeig que està fent per iniciar una moció de censura contra l'actual junta directiva. Així parlava Agustí Benedito.
Nadie del Barça se ha puesto en contacto conmigo para hablarme de ninguna deuda existente. En mi vida he visto esta factura. No sé de qué va. Vives miente y lo hace por un único interés, que es intentar desprestigiarme, hacerme pasar por un moroso, por una persona que no paga sus deudas, porque he cometido el grave delito de activar un instrumento democrático que es un voto de censura.
Benedito no s'ha quedat de braços plegats. Aquest matí ha informat mitjançant un burofax al portaveu Josep Vives de quines són les seves intencions. Consideren que s'ha vulnerat la seva imatge donant públicament dades privades.
Aquest dematí el senyor Josep Vives ha rebut un burofax on se li explica que la factura no l'he vista, que li prego, sisplau, que em faci arribar la factura per poder mirar-la, que ha de ser correcta la factura, quedarà pagada immediatament. Però, a més, li faig alguna reflexió de la seva inconveniència d'haver fet servir, d'utilitzar pel vot de censura aquests atacs que queden fora de lloc. A més, se li emplaça a que en 3 dies rectifiqui públicament. Cas de no fer-ho, s'emprendran les accions legals.
Paraula d'un contra paraula de l'altre, encara que Josep Vives l'altre dia va treure documents. El tema de la moció de censura, com va la recollida d'adhesions?
Diu Benedito que espera arribar avui a les 7.000 signatures, es posa de límit el 30 de juny per aconseguir les 10.000, quantitat que per ell seria suficient per engegar la moció de censura contra la Junta. A dia d'avui admet que és molt complicat arribar als 10.000 suports.
He de dir, no és cap secret, que diguem-ne el ritme d'entrades d'adhesions va minvant. D'altra banda, entenc que és lògic i normal i així ho preveiem, no? Vull dir, els més, diguem-ne, compromesos, ja hem ficat, ja hem picat el formulari i cada vegada hi ha menys gent, no? Clar, amb quina cadència en aquests 10 dies que falten? Faràs 3.000 adhesions? No ho sé, jo crec que costarà.
En aquest primer sondeig, Benedito recull signatures de socis i de no socis. Recordem que per fer la moció només pot comptar amb el suport dels socis. Necessita 16.625 signatures perquè aquesta moció sigui exitosa.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
I hem d'actualitzar també el cas Cristiano Ronaldo amb les últimes informacions al respecte. Informacions importants, avançades i exposades ahir al partidazo de COPE per Juanma Castaño i Ángel García.
Cristiano tenía 60 días para pagar, antes incluso de saber si la juez verá delito o no, o sobreseerá el caso y lo devolverá a la vía administrativa. Y va a pagar esos 14,8 millones de euros por dos razones: para tener un atenuante o una posible pena al reparar el daño, y para sentar las bases, quién sabe, para un posible acuerdo y evitar ir a juicio en caso, insisto, de que la jueza vea delito.
O sea, va a poner el dinero. Eso lo primero, vaya por delante. Y segundo, atención a esto. ¿Qué pasa si la juez ve delito con Cristiano Ronaldo? Si ve delito con Cristiano Ronaldo, ¿hay riesgo de cárcel?
Sí, hay riesgo de cárcel. Si la juez confirma esos indicios de delito que de momento ha visto para llamar a declarar a Cristiano como investigado, se abren dos opciones: que Cristiano asuma su culpa y pacte con, o sus abogados pacten con el Estado, se le reducirían dos grados la pena. A mí me dicen que lo más normal sería el pago de una multa en torno al 70% de lo defraudado, 10,5 millones, más los intereses, casi 3 millones, y en torno a 6 meses de prisión por cada uno de los delitos. La pena total ascendería a 24 meses, pero ojo, no se ejecutaría. Es decir, Cristiano Ronaldo, en este caso, pactando, no iría a la cárcel y pagaría en torno a 14 millones, además de los 14,8. Pero si Cristiano Ronaldo decide ir a juicio, tres de sus supuestos delitos fiscales, 2012, 2013 y 2014, serían delitos agravados y la Fiscalía y la Abogacía podrían pedir entre 3 y 4 años de prisión por cada uno de ellos. Pues bien, si el juez decide que cualquiera de los delitos superen los 2 años de condena, condenar a Cristiano Ronaldo por cualquiera de esos años de fraude fiscal o de supuesto fraude fiscal a más de 2 años de condena, Ronaldo ingresaría en prisión. Me dicen textualmente en círculos judiciales, Juanma, que no ven imposible que Ronaldo acabe ingresando en prisión si sus abogados deciden ir a juicio y se equivocan en su estrategia.
No es ninguna broma lo que les estamos contando. Es muy serio. Riesgo de cárcel en el caso de que haya esa petición de condena para Cristiano Ronaldo.
Fort, ¿eh? De seguida ho comentem al debat amb el Miguel Rico i el Roberto Palomar. Abans us parlo d'Open Camp, per viure un dia únic amb la teva família al lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona. Open Camp, el parc temàtic del món de l'esport, està a l'anella olímpica de Montjuïc. Allà podràs divertir-te en les més de 20 experiències olímpicament divertides. I ja saps, Oli, a través de quins canals pots aconseguir les entrades.
Sí.
Entrades que estan barates, eh? Des de 7,50 euros fins al 30 de juny a través de Ticketmaster, del Corte Inglés, de La Vanguardia i també a través de la pàgina web opencamp.com.
I avui donem entrades o no?
Avui no, demà sí.
Molt bé.
Vinga.
Hoy, 21 de junio, es tu día en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, porque es el día más largo del año y viene con unas ofertas irresistibles.
Por ejemplo, pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos, 7,99 euros el kilo.
Que no se te escapen las ofertas irresistibles del día más largo del año.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Calcular tu seguro online en Verti es tan rápido y sencillo que lo estoy haciendo ahora mientras locuto este anuncio. Yeah. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació.
L'entorn de Deulofeu ens confirma que el Barça ha comunicat a l'Everton i al seu representant que efectuarà aquesta opció de recompra de 12 milions d'euros.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Bracafé per tothom. Vinga, Oli, què posem?
Un tallat, si us plau.
Un tallat per l'Oliveros. Ja tinc aquí també el talladet preparat, com amb ell li agrada, pel Miguel Rico. Què tal, Miguel? Molt bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda. I saludo també al Roberto Palomar, des de Marca. Què tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué ponemos?
Pues vamos a ponerlo con hielo, ¿no? Que hace mucho calor.
Por allí también, ¿no? Por Madrid también. Sí, es tremendo. Y allí me imagino que también. Bueno, ahora hemos recuperado la información que dieron ayer Juanma Castaño y Ángel García en el partidazo sobre Cristiano, Miguel. Y realmente tiene motivos para estar preocupado, ¿eh?
Hombre, pues creo que está todo el mundo preocupado, menos él, al menos por... pero sí, no es una situación fácil de llevar y supongo que menos aún de digerir. Pero también parece que el club le recomienda un pacto, de manera que la cosa debe estar bastante clara y probablemente eso sea lo más conveniente. Ahora bien, como ha hecho Piqué, si tú crees que tienes la razón, puedes seguir intentándolo hasta el final.
O como hizo Messi en su día, Roberto, que no pactó y fue a juicio. Pero claro, cuando entras en un juicio, un día un abogado me decía que es como cuando entras en el quirófano, ¿eh? Que igual entras para una operación leve y se te puede complicar.
Sí, sí, sí. Además hay una cierta preocupación porque la jueza que lleva el caso en esta primera instancia, bueno, tiene cierta severidad. O sea, parece ser que no va a ser fácil el litigio. Y efectivamente desde el Madrid, aunque en el Madrid también están convencidos de que, porque han consultado, el otro día nos lo contaba Florentino en la entrevista al Marca, han consultado a otras firmas y creen que está bien lo que hace Ronaldo, que es un tema ahí de interpretación que se le ha ido acumulando un año tras otro, tú lo vas haciendo mal desde el principio y acabas debiendo esta millonada. Pero van a intentar ser lo más prácticos posible y efectivamente poner el dinero por delante y luego ya litigar, pero por lo menos que se vea buena fe y un cierto afán corrector de lo que se ha hecho mal. Pero vamos, sí hay preocupación por la severidad de la jueza y porque es que la multa o el desfalco, entre comillas, es muy muy alto, muy grande. No es como el de Messi. De Messi estamos hablando de 4 millones, fíjate.
El triple. Sí, sí, estamos hablando del triple, de casi 15. Por un lado está el tema del litigio, del juicio, el tema de tribunales, Miguel. Por otro lado está, pues bueno, el futuro de Cristiano, que no sé qué sensación tienes. Yo a medida que pasan los días tengo más la sensación de que al final va a acabar quedándose.
Bueno, cabe la posibilidad de que la postura inicial que conocimos por los periódicos portugueses fuese un calentón. Florentino se ha encargado de refrescarlo con el apoyo incondicional de la institución y el suyo propio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Difícil pensar que Cristiano encuentre un club mejor en el que estar y que el Madrid encuentre un jugador de mayor rendimiento que Cristiano. Yo cuando me preguntaron el otro día en Juanma sobre si se quedaría o no, dije que creía que sí, pero lo decía con la boca pequeña. Uh-huh. Sigo pensando que sí, pero también con la boca pequeña.
¿Y es mejor que se quede, Roberto?
Hombre, yo creo que para el Madrid sí, porque es que si se va Cristiano tienes que buscar otro jugador de parecido, ¿no? Por lo menos de 40 goles, de esa pujancia, de ese vigor competitivo. Si quieres seguir peleando con el Barcelona, que para mí es el gran enemigo del Madrid, más allá de Manchester, PSG y demás, yo creo que lo que le mide al Madrid, tanto en la Liga como en Europa, es el Barcelona. Si quieres hacer frente a un equipo que tiene a Messi, tiene que ser con Cristiano Ronaldo. Entonces, yo creo que Florentino será práctico, intentará convencerle. Si esto obedece a algo más y verdaderamente Cristiano lo hace convencido, pues el Madrid tendrá que ir allá a sacar tajada. Pero me parece que el paso inicial de Florentino es bueno. Tranquilidad, vamos a dejar que esto se desinfle un poco, esta presión. Ha puesto un plazo deportivo, que es el final de la Copa Confederaciones, a un problema, digamos, administrativo. Y creo que de momento el paso que está dando Florentino es bueno.
Claro, es que después si nos ponemos en el escenario, Miguel, de que él siga en sus 13 y se quiera ir y el Madrid, evidentemente, como decía Roberto, quiera sacar tajada, luego está por ver, tienen que llegar las ofertas y está por ver qué equipos ofertan y cuál es la oferta. Porque yo tampoco veo ahora mismo a ningún equipo pagando lo que se comenta, 150 o 180 o 200 millones por Cristiano.
Yo creo que si hubiera la seguridad de que por ese precio saldría, llegaría a las ofertas por Cristiano. Pues no hay jugadores como él y tiene 2-3 años de rendimiento seguro, garantizado. La cuestión es si el Madrid lo dejaría salir por ese precio, no lo sé. creo que es una oportunidad, no de mercado, poderle fichar, pero está por ver que el Madrid le deje, porque como explica Roberto, no es fácil encontrar a un tipo que te meta 50 goles por la temporada, y además de esos 50, 10 ya en partidos decisivos.
Por lo tanto, el Barça preferiría que se fuera.
Hombre, lo entiendo, ¿no? Yo creo que es un rival menos, un rival directo para Messi menos, y un rival colectivo, el Real Madrid, que se debilita si no está Cristiano Ronaldo. Evidentemente le privaría a nuestra liga de uno de los grandes lujos que estamos viviendo en los últimos años, que es la gran lucha del fútbol de estos dos grandes fenómenos. Para el Barça está claro que sería bueno, como si Messi se enfada y se va a China, pues yo creo que una parte del madridismo respiraría. Solo saber que el año que viene en el Bernabéu no te la van a liar otra vez, pues fíjate.
Miguel, y en el Barça operaciones de fuego lento, ¿no? Este verano, las operaciones que están sobre la mesa, sobre todo prioritarias, Berratti, Bellerín, se habla también de Dembélé, aunque bueno, hablábamos ahora con el compañero Marc Menchen de Palco 23, que bueno, nos confirmaba que el Barça económicamente, de esas tres operaciones de las que se hablan, sería capaz de afrontar como máximo dos, una gorda, por ejemplo, un Berratti y un Bellerín, una de 70-80 millones y una de 30-40.
Bueno, yo creo que eso lo firmaría el Barcelona, traer a Berratti y Bellerín y repescar a Dorlofeu. Yo creo que eso lo firmaría ahora mismo. Lo que pasa es que aún así sigue siendo muchísimo dinero, y para
hay que vender.
Hacer frente a eso hay que vender bien, no vender ya les imaginamos capaces de vender, hay que vender de acuerdo a cómo está ahora el mercado, pero el problema es que los que van a comprar saben que el Barça necesita dinero, y los que están vendiendo saben que no tiene, pero necesita los jugadores, con lo cual le aprietan a derecha e izquierda. Vamos a ver cómo termina. Sí, yo me imagino un mercado que se prolongará hasta final de agosto.
¿Qué haríais con Dorlofeu? El Barça lo recompra, 12 millones, y luego, ¿qué haríais?
Si lo recompra, tiene que ser para quedarse, porque además así lo estipula su contrato. No pueden venderle, claro, puede el jugador estar de acuerdo y participar en el negocio de una venta, pero en principio, si lo repescan y si hacemos caso a lo que nos dicen desde el club, es una apuesta deportiva, el número dos del escalafón. Primero está Dembélé y detrás viene Dorlofeu.
Es que Roberto es un jugador con unas cualidades futbolísticas, que eso lo vemos todos, que tiene, es de aquellos jugadores que tienen aura, que tiene una cosa especial. Lo que pasa es que va pasando por clubs y no acaba de cuajar en ningún sitio.
Sí, son jugadores que no se ven mucho, que son diferentes. De todas formas, yo creo que el Dorlofeu que volviera, si vuelve, es distinto del que se fue, ¿no? Yo creo que eso también le curte y le baquetea, quizá no tanto como se esperaba, y igual esperábamos un jugador todavía más cuajado, pero me parece una alternativa interesante para este Barça que necesita cosas, ¿eh? Yo lo recompraría y me lo quedaría. Veo un poco como con Morata. Creo que Morata no se hubiera perdonado intentarlo en el Madrid, y el Madrid hizo bien en ver hasta dónde llega, y mira qué buen año le ha salido. Y el caso Barça de Dorlofeu pues es un poco lo mismo. Yo creo que Dorlofeu debe intentarlo del Barça, y el Barça le debe abrir la puerta.
Bueno, pues queda mucho mercado por delante y vamos comentando los movimientos. Miguel Rico, Roberto Palomar, un placer como siempre. Gracias, ¿eh?
Buenas tardes, familia.
Una abrazada. Adeu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Ja sabeu que si jo dic Indoor Karting Barcelona, m'estic referint al millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt, i un lloc on, a més, d'anar amb karts pot fer moltíssimes coses més. Tens un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop, on pots menjar hamburgueses, tens ja també el laser tag més gran i amb la temàtica més impactant d'Espanya, i ja saps on està, no, Indoor Karting Barcelona, Oli?
On està?
Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7, Per més informació podeu trucar al 93-685-7500, 685-7500, o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Atención, se acerca el verano y es importante mantener la libido. Energisil Vigor recupera tu deseo de estar con tu pareja y tus ganas. Recuerda, en verano, Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Seguim, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Bayori, bona tarda.
El protagonista del matí, ara parlem dels moviments de mercat, és Diego López.
Sí, Diego López, 35 anys, ha signat ja fa setmanes que ho sabem, fins al 2020, 50 milions de clàusula, renova. Diego López, que es recupera, per cert, d'una operació de bursitis per aquella topada que va tenir amb Luis Suárez en el derbi de la primera volta, estarà doncs amb plena disposició al mes de juliol. En fi, Diego López avui estava molt feliç i amb moltes ganes de fer un Espanyol gran.
Estamos muy bien en el vestuario, hemos formado un grupo muy importante que es difícil, con ganas y con hambre ya de la temporada siguiente. Creo que en el vestuario impera ese optimismo y esa ilusión por seguir haciendo las cosas bien y por seguir escalando, digamos, en el campeonato.
Ara que Víctor Álvarez ha marxat, per cert, s'ha acomiadat a través de la xarxa social Instagram de tota la gent de l'Espanyol, era un dels quatre capitans. Té una pinta de capità, Diego López.
Sí, veritat.
Que assusta. Veurem si és un dels escollits.
Coses de Mercato. Hi ha diverses coses, però la més gran és que tornarà a Didac Vila.
Sí, ho venim explicant des de dilluns. Doncs concretem. Ja vam dir que arribaria lliure. Avui l'Ardín ha posat doncs una mica de seny i ha dit que sí, que arribarà lliure de l'ECA d'Atenes. Fins al 2020, diem aquí en Esports Cope, avui, òbviament, l'Ardín no s'ha pogut amagar.
Puc dir que el Didac Vila és un jugador molt interessant perquè compleix molts dels requisits que nosaltres volem per aquest lateral esquerrà. És un jugador que porta dos anys competint molt bé al seu equip. És un jugador ràpid, un jugador amb un bon peu, té moltes condicions per ser jugador d'Espanyol, però en aquest moment no està assignat i no és jugador d'Espanyol. És un jugador molt interessant, sí.
Sí, senyor, arribarà Didac Vila, el jugador de Mataró. Felipe Caicedo, toc d'atenció fort pel jugador equatorià. L'altre dia amb el De Aro i amb l'Oli parlàvem que doncs, si no marxava Caicedo era molt difícil pujar la massa salarial i que l'Espanyol pogués fitxar jugadors de qualitat. Atenció al toc que li pega avui el director esportiu a Caicedo.
Nosaltres el que només volem són jugadors compromesos. Si Caicedo està compromès, és un jugador molt important per nosaltres. Si Caicedo té el cap en un altre puesto, el millor serà que negociem aquest equip i arribar a un acord. Que coneix una mica el mercat sap que no és fàcil que Caicedo pugui sortir d'Espanyol.
No serà fàcil, però és bastant complicat.
Puerta.
Sí, és bastant complicat que Caicedo continuï en aquesta situació. I estem...
Li ha tremolat les orelles allà on estigui.
Estem a 21... Està a Dubai, de vacances amb la seva dona i la seva criatura. En fi, un que pot
sortir...
Sí, un que pot sortir, però en millors condicions. Ja ho vam dir aquí, Melendo pot a marxar cedit.
El que volem és que Melendo jugui, que Melendo jugui. Si Melendo no pot jugar a l'Espanyol, ja buscarem l'equip perquè Melendo estigui còmode. Melendo és un jugador molt especial que no pot anar a qualsevol equip i si tenim que trobar una sortida per una sessió ja trobarem l'equip en el que Melendo pugui créixer. Si surt és perquè sigui important, no sortirà per no jugar.
Tic-tac, tic-tac per Diego Reyes fins al 30 de juny. Ojogo ha publicat avui que Sergio Conceição, que es veu que és l'entrenador de l'Oporto, el vol. Així que més problemes per l'Espanyol, que al final s'haurà de rascar la butxaca. Doncs tot això i més a partir d'aquí, endavant amb el Jordi Lardín.
I la pretemporada, que tu ja vas explicar aquí detalladament el dilluns com aniria, i res, simplement confirmar que serà així.
Sí, 10 de juliol tot comença, del 14 al 20 a Indonèsia amb dos amistosos, després una setmaneta també a la Dani Harke, viatja a Winterthur per jugar contra el Dortmund, viatja a Alemanya per jugar contra Hamburg i Groningen fins al 6 d'agost, i després del 8 d'agost fins al 19, un amistós més per jugar. Jo calculo que, doncs, mira, posa-hi Nàstic, Girona, l'equip que vulguis, rival per acabar la pretemporada i començar la temporada el 19 d'agost.
Molt bé, te'n vas de vacances uns dies, no?
Sí, uns dies, i després el Tour de França.
El Tour, eh?
Le Neige de Quirimont-Jagó.
Sí, ja, ja quan tornem a parlar ja serà des de...
18 de setembre.
Ah, on no. Arrenca? On arrenca?
A Düsseldorf.
Mai comença a França, eh?
No. El dia 1 de juliol, dissabte. Comencem les transmissions de 4 a 6 tots els dies, ja sigui per la ràdio o per internet, i als últims quilòmetres a la tarda amb Expósito o el que estigui.
Le Tour.
Molt bé, carrega pila, sigue, gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
Un apunt de segona, el Nàstic. Lluís Carreras està a un pas de convertir-se en el nou tècnic del Nàstic. Manel Espósito, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs així és, el Nàstic de Tarragona, que ja ha trobat recanvi a la banqueta que deixa Orfa Nano Ribas per motius personals, i es tracta de Lluís Carreras, tot i que encara no s'ha fet oficial la seva incorporació. L'exjugador del Barça i exentrenador de Sabadell, Mallorca i Saragossa a segona divisió A tornarà a una banqueta tres temporades després de tancar cicle a Palma, i l'arribada de Carreras, que es podria acabar de confirmar aquest mateix dimecres, i signarà per dues temporades.
Gràcies, Manel. Us recordo que avui es disputa el partit d'anada de la final per pujar a primera divisió a partir de les 9 de la nit, Tenerife-Getafe, partit que podeu seguir per cope.es i aplicacions mòbils. El programa d'avui a la Copa Confederacions és interessant, sobretot el Portugal-Rússia, que arrenca a les 5 de la tarda. Avui també es disputa el Mèxic-Nova Zelanda. Els dos partits es poden veure a través de Gol Television. El Mèxic-Nova Zelanda comença a les 8. I a l'Europeu Sub-21 de Polònia, i gran victòria de la selecció espanyola per 3-1 davant Portugal, amb gols de Saúl, de Sandro i d'Iñaki Williams, marcador que classifica Espanya ja matemàticament per les semifinals de la competició.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas. Sin papeleos. Así de fácil.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. Resérvalos ya. Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
6 minuts i les 4, abordem l'actualitat del món del bàsquet, que ve també carregadeta. Albert, comencem pel Mercato Barça, que un cop presentat el nou entrenador, Sito Alonso, i el Mercato s'agita, i el primer gran moviment és que Guillem Vives jugarà al Barça.
Sí, ja us vaig dir ahir, després de la presentació del Sito Alonso, que començaria el Barça a anunciar incorporacions. Fins ara el que ha fet és obrir la porta de sortida, i crec que aquestes incorporacions arribaran entre avui i divendres. I divendres acaba aquesta opció que té el València per mantenir la clàusula de Guillem Vives en 300.000 euros. A partir de divendres puja i el Barça està decidit, ara sí, ja ho va intentar la temporada passada, a incorporar l'ex de la Penya, l'actual campió de Lliga. 300.000 euros que pagarà el Barça al València per Guillem Vives. Amb Ertel, que també és una operació que en principi té aparaulada i tancada el Barça, i amb Guillem Vives quedarien tres jugadors en aquesta posició de base, l'altre Tyree Rice. Em consta que si arriba una bona oferta per l'alta fitxa que té Tyree Rice, el Barça li donaria sortida.
També hi ha moviments al Manresa, un moviment curiós, perquè passa directament de la pista del parquet al despatx, a la direcció esportiva, Roman Montañez.
Sí, sempre és bo deixar en mans de gent que, en aquest cas, gent de bàsquet, coneix molt bé la casa i coneix l'àmbit del que es tracta, no? Roman Montañez, el capità fins fa un mes, dos mesos, de l'ICL Manresa, que efectivament es retira i passa a ser el nou director esportiu. No sabem encara on jugarà el bàsquet Manresa, si ho farà a la Lliga Endesa, a l'ACB, o ho farà a l'Aleport. Avui hi ha una assemblea de la ACB que tampoc entenem que ha d'aclarir molt el panorama, bàsicament perquè els clubs que s'han guanyat a la pista l'ascens tenen fins al dia 27 de juny per presentar tota la documentació. Però independentment d'això, l'ICL Manresa reestructura la seva organització i Roman Montañez és el nou director esportiu i Pere Romero és el nou encarregat del bàsquet base.
Sí, sabem que l'Uni Girona la propera temporada tornarà a jugar a Europa.
Sí, es manté en competicions europees. Això diu molt del múscul econòmic que, com a mínim, ha aconseguit mantenir l'Uni Girona, i repetirà a l'Eurocup, que és la segona competició en importància. Sé que és bàsquet femení, però si fem un resum de com estan els conjunts catalans i andorrans, que és el que ens afecta de cara a la temporada vinent, tindrem, parlo de l'àmbit masculí, 12 equips de la Lliga Endesa jugant a Europa. Pel que fa als nostres, recordem, Barça a l'Eurolliga, Morabanc Andorra a l'Eurocup i el Divina Seguro Juventut, la penya a la Champions del bàsquet. Sumem també aquesta presència avui confirmada oficialment pel conjunt gironí a l'Eurocup en bàsquet femení de l'Uni Girona.
Molt bé, magnífic. I un últim apunt, també té a veure amb bàsquet femení. Ja tenim la selecció espanyola a quarts de final i ja sabem que el seu rival en aquests quarts de final de l'Eurobàsquet serà Letònia.
Sí, Espanya, que ha superat la primera fase amb dues victòries i una derrota, l'última davant la República Txeca, era intranscendent perquè Espanya passava a quarts com a primera de grup, s'ha estalviat l'eliminatòria prèvia a aquests quarts de final, ha tingut més descans, que no sabem si acaba sent positiu o negatiu, però la millor notícia és que el rival és Letònia, que ha eliminat a l'actual campiona del món, que és Sèrbia. Demà a les 6 de la tarda, Espanya-Letònia, i hem parlat a la COPE amb Laura Nichols, internacional per Espanya.
Que está ahí explorado, además de verdad, pero también, bueno, yo creo que a Sèrbia la conocemos bastante mejor. A Letonia no tanto, si estáis por algo, y yo creo que la sorpresa nos la puede dar cualquier equipo. Esperemos que no pasen otras preparadas y respetando a todos los rivales y saldremos a darlo todo, que ya tenemos ganas.
Quarts de final, demà a Praga, en horari cronològic, 2:15 de la tarda, Bèlgica-Itàlia, 3 de la tarda, Turquia-Grècia, 6 de la tarda, aquest partit entre Espanya i Letònia, 8:45 del vespre, França-Eslovàquia. Si Espanya arriba a la final, l'oferirem el diumenge, perquè la final és a 8:45 al Tiempo de Juego de la cadena COPE. Per cert, que se m'oblida, Sito Alonso, l'entrenador del Barça, divendres aquí, a Esports COPE.
Sí, senyor. La informació del món del bàsquet, acabarem pujats a la moto. Perquè ha estat Jorge Lorenzo a Barcelona, el pilot de MotoGP, aquest matí li està costant l'adaptació a aquesta temporada a la nova Ducati. Joan Estruc, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, Jorge Lorenzo no ha començat amb bon peu la temporada de MotoGP. Després de 7 grans premis, tan sols ha pujat una vegada al podi quan va quedar tercer gran premi de Jerez, trobant-se 52 punts de líder Maverick Viñales. Diumenge torna a la competició al gran premi d'Assen a Holanda, on Lorenzo troba difícil aconseguir la victòria.
Ojalá consiguiese la victoria, no está fácil, pero todavía no he pensado nada, pero dependiendo de cómo lo hagan en el concierto, pues podemos pensar en algo, ¿no? Vais a cantar muy bien, vais a tocar el instrumento muy bien, ya habrá tiempo para pensarlo. Primero hay que ganar por eso.
Declaracions que ha fet Jorge Lorenzo a l'acte on ha estat nombrat nou ambaixador de la Fundació Lauros d'Espanya, fent referència a una possible dedicatòria pels pacients del taller Jeroni de Moragas, lloc on s'ha produït l'acte.
Gràcies, Joan. Estem al darrer minut d'Esportscope, d'última hora que tenim.
L'Arsenal, Ballor i l'Arsenal s'ha fet la foto amb la nova equipació de cara a la temporada vinent. Hi ha molts, estan gairebé tots. No hi és Héctor Bellerín. Això ha començat, clar, a aixecar sospites, a disparar la rumorologia. Bellerín està amb la sub-21. Que podien haver esperat...
Té coartada.
Que podien haver esperat, també. Sí. Que té coartada, també. Que no hi és, també. És cert.
I que és guapa l'equipació, també.
T'agrada, també. Molt bé, Ballori. Per tu, et comprarem una, vagi bé.
Adéu, Oli.
Adéu.